Doncs bé, ara sentíem això, el descens d'un 30% en la contractació de rehabilitacions o d'obra nova a les comarques de Girona, i un dels motius, aquest pla director urbanístic de la Costa Brava. Lligant-ho amb tot això, tenim el telèfon avui en Sergi Nus, que és portaveu de SOS Costa Brava. Què tal, Sergi? Bon dia.
Molt bé, bon dia, gràcies.
Bueno, aviam, aquesta dada és cridanera, no? Ara és que he vist que es podia relacionar perfectament amb vosaltres. 30% de construcció menys a les comarques de Girona mentre es tramitava el pla director urbanístic de la Costa Brava.
Bueno, doncs, no sé quina part d'això té a veure amb l'impacte de la pandèmia, pròpiament, però el que està clar és que la moratòria que es va aprovar en l'àmbit de la Costa Brava, o bueno, les dues moratòries que es van aprovar durant la tramitació del projecte urbanístic, doncs han tingut el seu efecte i demostra la pressió que hi ha a la Costa Brava per seguir edificant.
Entrem en matèria. Volíem parlar amb tu perquè SOS Costa Brava s'ha constituït com a federació. Què implica aquesta transformació de plataforma a federació?
Bueno, passem de tenir una figura de relació entre les entitats informal, que és la plataforma, no?, que ens ajuntem i treballem conjuntament amb un manifest unitari, a ara tenir una figura jurídica. Per tant, és com una maduració del col·lectiu i de tots els col·lectius i del moviment que significa SOS Costa Brava per tenir una entitat que pugui durar doncs, indefinidament, no?, i que pugui tramitar doncs, recursos davant de l'administració o generar doncs, judicis o contenciosos en casos en què no estigui d'acord amb com s'està aprovant o portant a terme algun tipus de projecte, o també doncs, no sé, aconseguir recursos econòmics per la pròpia federació doncs, de manera autònoma. No està sempre depenent d'una entitat o una altra per fer aquesta mena d'actuacions.
Clar, perquè ara mateix SOS Costa Brava, ara mateix no, ara mateix ja com a federació, però abans SOS Costa Brava era una unió informal, com deies, de quantes entitats?
En el inici, quan es va fundar, eren 18. Després, fins a finals del 2020, van anar creixent a 30, i ara, en aquest trànsit a federació, en seran 24. I el motiu una mica d'aquesta reducció del nombre és perquè n'hi ha algunes que en aquest temps han deixat d'estar actives, no? Són entitats que tenien una certa doncs, mobilització en el seu moment i ara ja no, i que eren, per exemple, eren plataformes en si mateixes i que bueno, responien a alguna problemàtica molt concreta, però que en aquests moments no provoca que hi hagi necessitat de mobilització. També d'altres que és que s'han unit en elles mateixes, i aquest és molt interessant, és el cas de Palafrugell, que hi havia a l'inici hi havia com quatre col·lectius diferents de Palafrugell, i ara aquests quatre s'han convertit en dos, no?, en dos formals com associacions. Després hi ha alguna altra entitat que és que per la seva naturalesa doncs, no li correspon estar en una federació, i bueno, una mica amb aquesta situació doncs, ens quedem en 24, però ens sembla un número fenomenal, i a més que és una federació oberta, no? Per tant, esperem que en el futur doncs, es vagin incorporant altres entitats que tinguin la defensa del territori doncs, com el seu principal objectiu, i que així podem seguir treballant conjuntament per un canvi de model a la Costa Brava.
De fet, tu n'ets el president, no?, en aquesta nova federació.
Sí, la diguem, una federació, igual que la resta de, no, de formes jurídiques de societat civil, doncs ha de tenir uns càrrecs electes, que en aquest cas és una junta executiva, i en aquesta junta executiva dels primers dos anys doncs, vam consensuar una candidatura més aviat de tip de perfil tècnic, no?, de persones que ja estàvem en l'equip de coordinació, i per fer el màxim d'àgil i de no, còmode aquesta transició de plataforma a federació. No? I la gent que ja estava al capdavant, doncs seguim per ajudar que es consolidi durant els primers dos anys, a l'espera doncs, que això faci que després sigui més fàcil que hi hagi un relleu de part de molta altra gent, no? Que comptem que en el conjunt de SOS Costa Brava hi ha de l'ordre de 100 activistes de les 24 entitats, no? Per tant, segur que i entre totes les entitats sumen de l'ordre de, no sé, 2 o 3.000 socis, no? Per tant, segur que sortiran les persones idònies per seguir endavant amb aquests càrrecs.
Tinc davant aquí la llista de casos i de campanyes que teniu actives i en què voleu treballar al llarg d'aquest any. De cara a les eleccions, al 2021, em crida l'atenció, per exemple, el fet de fer pressió per les eleccions, no? Què us plantegeu fer en la campanya que hauria de començar aviat per les eleccions al Parlament?
Bueno, és ara el que estem definint, i una mica l'objectiu és, sobretot, no fer passes enrere. Per tant, com podem aprofitar el període electoral perquè una fita tan important com el pla director de la Costa Brava no es vegi posat en qüestió, sinó que més aviat els partits polítics li donguin suport en aquest futur govern de la Generalitat, ja estiguin al govern com a l'oposició. També per consolidar altres compromisos com el Conservatori del Litoral, no? Que és algo que s'ha inclòs a la Llei de Protecció del Litoral aquest estiu passat arran de la pressió que hem fet des de SOS Costa Brava. Doncs esperem que el calendari que es va donar, que era d'un any per crear aquest conservatori, doncs es compleixi, i nosaltres el que esperem és aprofitar aquest període electoral perquè hi hagi un compromís ferm dels partits per tirar-ho endavant i seguir avançant amb altres aspectes, i aquests potser sí que també esperem que els partits es posicionin amb, per exemple, aconseguir que ajuntaments decideixin iniciar processos de revisió del seu planejament urbanístic, no? Perquè el pla director ha arribat on ha arribat, però els plans urbanístics municipals encara són vigents, en molts casos són obsolets, fa falta posar-los al dia, i això pot portar a seguir desclassificant i seguir apostant per un decreixement urbanístic, no? I això ens sembla que són tres grans...
Dels partits amb més opcions allò per de tenir una representació important, de quins teniu el suport? Perquè, per exemple, Junts per Catalunya és qui ha impulsat el pla director urbanístic des de la conselleria del senyor Calvet. Esquerra Republicana entenc que almenys mantenir-lo també. Els comuns són molt favorables als vostres postulats. Del PSC, en sabeu alguna cosa? Com respiren en aquest àmbit?
Bueno, tot just estem començant les negociacions, no? I de fet hem d'establir clarament el nostre pla, no? La nostra demanda respecte a cadascun d'aquests temes, i llavors anar a parlar amb els partits perquè es comprometin públicament a defensar-ho, no? Per tant, no et sabria què dir, sí que et puc dir que hi ha hagut uns primers contactes amb el PSC i que han manifestat així informalment que els interessa molt incorporar les nostres demandes en els seus programes. Però bé, és una cosa que hem de concretar, no? I ho hem de concretar amb tots, no només amb el PSC. Vull dir que sí que podem intuir quins estaran més d'acord, però encara ens falta posar-ho sobre el paper, no? Què volem i tu què et compromets a fer.
Una altra de les campanyes que preveieu per aquest 2021, segons el comunicat que heu fet públic, és el tren de la Costa Brava. Explica'm... Quin és l'objectiu? Què és el que voleu que s'aconsegueixi?
Bueno, és que és cert que en aquest canvi de model de la Costa Brava hi ha una qüestió pendent a nivell històric, que és el canvi del model de mobilitat. O sigui, tenim un territori i un país en general que fora de l'àrea metropolitana, diguem que el transport col·lectiu pràcticament és inexistent, i necessitem un canvi en les opcions de transport per tota la població, no? I en aquest cas significa recuperar una proposta que ja es va treballar des de la Diputació al llarg de la dècada dels 2000, d'impulsar una anella ferroviària a l'entorn de les Gavarres i tot un sistema de transport col·lectiu amb autobusos que permetés fer autobús llançadora des de les poblacions fins a estacions, etcètera, no? I diguem, mentre per una banda estem lluitant contra la prolongació de la C-32 o el nou projecte de variant de Torroella, que és la prolongació de la C-31, per tant, de grans infraestructures pel cotxe, necessitem reivindicar un model on la gent pugui deixar el cotxe a casa i pensar... I perquè és el futur, no? Perquè no ens podem seguir plantejant una societat basada en què cadascú vagi amunt i avall amb un aparell de 1.200 quilos per anar a comprar o per anar a la feina, no? Hem de canviar de filosofia, i els països moderns és el que fan, no? I per tant, esperem que també puguem treballar en aquesta línia.
Recorda una mica... Quines són les característiques d'aquesta anella de la Costa Brava, per qui no ho recordi?
Bueno, és un projecte de trens lleugers que es va fer en el seu moment, no? Que no és tan una infraestructura tan dura com la d'un tren, és més semblant a la d'un tramvia, podríem dir, però amb capacitat de circular fora de les zones urbanes, i que d'alguna manera hauria de fer una gran circumvolació a tot el que és del Massís de les Gavarres i connectar amb els principals nuclis i amb alguns dels punts que en aquest moment ja tenen connexió ferroviària per facilitar doncs, que tot aquest trànsit que es dona al voltant.
Hem perdut la connexió amb en Sergi. Intentarem recuperar-la. Ja podem recuperar aquesta connexió amb en Sergi Nus, de SOS Costa Brava. Què tal, Sergi?
Bé, moltes gràcies.
Ja tornem a ser aquí. Ens estaves explicant aquesta característica del tren de la Costa Brava, que, clar, d'on hauria d'anar? De quin punt a quin punt?
Bueno, al ser una circumvolació...
Diguem,
podríem dir, sí, que començaria des de Girona, no?, per dir alguna cosa, per entendre que fa l'anella de les Gavarres, i que hauria de poder circular en direcció cap a Cassà, Llagostera, Santa Cristina, Sant Feliu, Platja d'Aro, Palamós, Palafrugell, Torroella, la Bisbal i tornar cap a Girona, no? Però, sobretot, aquest és el concepte bàsic de l'anella de les Gavarres. Ara no et sé dir exactament el projecte que en el seu moment es va fer, quines estacions específiques proposava o quin traçat concret, però realment el que necessitem és que, sobretot, tot aquest sector que diguem que va des de Flaçà, no?, que és on en aquests moments arriba el tren, fins a Caldes, podríem dir, doncs que també estigui cobert per una via de ferroviària, però de tren lleuger, no?, que com deia és una infraestructura una mica diferent a la d'un tren convencional, doncs per tal que tot aquest sector quedi cobert amb una possibilitat de transport ferroviari i que es pugui connectar amb les línies existents, de manera que la població que ve més de l'interior, o que ve de Figueres, o que ve de la costa, de Lloret, no?, podem dir, doncs també pugui accedir-hi en aquests punts que serien doncs, els punts d'interconnexió. No? Clar, això jo ara t'ho dic així, a grosso modo, i evidentment en cadascun d'aquests punts també hi hauria d'haver aquests busos llançadera. És una política, podríem dir, d'estat, no? És una gran política amb una inversió molt gran i a llarg termini. Però és que realment, si hem de fer una transició a un model baix en carboni, a un model que sigui resilient, per tant, que no depengui dels combustibles fòssils perquè cadascú es mogui amb el seu vehicle i que no ens porti permanentment al col·lapse de les infraestructures perquè tots anem amb cotxe a fer qüestions molt, molt bàsiques del nostre dia a dia, no? I que, a més, el que provoca que fem... que s'hagi potenciat aquest model de mobilitat és que el transport públic actual doncs, sigui ineficaç, perquè si tu ara vols anar de Palafrugell a Girona perquè has de treballar o perquè has d'estudiar o pel que sigui en transport públic, trigues molt més que si vas en cotxe. I per què? Perquè la carretera està plena de cotxes, no? Llavors hem d'aconseguir una oferta en paral·lel que dongui valor al transport col·lectiu i que realment estimuli que la gent deixi el cotxe a casa, no? Perquè ho haurem de fer, no? I llavors doncs és hora de començar a tenir una visió a llarg termini perquè en el futur les inversions públiques, en lloc d'anar amb milions d'euros en més carreteres i en més facilitats pel cotxe, vagi en poc a poc anar implantant aquesta infraestructura de transport col·lectiu.
I com serà la campanya que fareu per pressionar en aquesta línia?
Bueno, és una campanya, en realitat, no l'hem iniciat des de Sols Costa Brava, tot s'ha de dir, sinó que ha estat un moviment que és la plataforma del transport públic, és una entitat de bas català que té un nucli al Baix Empordà i que fa unes setmanes va llançar una reunió, no?, diguem, per posar sobre la taula aquesta qüestió, i diferents col·lectius i persones doncs, sensibilitzades de tot el que és la Costa Brava i van participar, i Sols Costa Brava també, i evidentment ens vam fer nostra, entre cometes, també aquesta campanya, perquè lliga molt amb tot el que és el discurs d'un canvi de model a la Costa Brava.
Interessantíssim.
Per tant, ho farem de manera coordinada a mesura que es vagin plantejant accions. No et puc dir més en aquest moment.
Interessantíssim també veure els casos que teniu actius, els casos de construccions contra les que esteu lluitant. De totes n'hem parlat, de la Sèrie 31, la Platja de Pals, de Sarriera, Santiga, Aiguafreda, el punt de Santa Cristina d'Aro. De les que ja teniu previstes per aquest 2021, hi ha diverses que ens afecten aquí al Baix Empordà, per exemple, els Clots de Sant Julià, que vaig ser-hi fa uns mesos, vaig descobrir-ho, i vaig veure que darrere hi ha una reivindicació clara perquè aquest espai es protegeixi, no?
Sí, bueno, el curiós d'aquest cas és que ja serà el tercer o quart cicle de conflicte, val? O sigui, aquí, al principis del 2000, l'Ajuntament de Forallac va promoure un projecte d'una planta de residus a l'entorn de, o molt a prop, no?, a tocar pròpiament del que és els Clots de Sant Julià. Això va activar una mobilització i la creació de SOS Empordanet, que és l'entitat una mica que porta la defensa del territori en aquest àmbit de Pere Tallà, de Fora Tallà, Ai Forallà, Fonteta, etc. Es va aconseguir aturar. Després, a finals de la dècada dels 2000, va haver-hi un segon projecte que encara era més gros. En aquest cas ja es plantejava una planta de tractament de residus amb incineradora que podia tractar residus industrials. Va haver-hi una nova estanda de mobilitzacions i també es va aconseguir aturar, i a més amb denegació del projecte per part de la Generalitat, perquè, bueno, doncs ambientalment no era acceptable, no?, per l'impacte que suposava. I en aquest procés l'entitat defensora de l'espai va aconseguir que tot aquest entorn es declarés bé cultural d'interès nacional, per tant que no, que ara és un element de patrimoni cultural protegit, i això comporta també un perímetre de protecció. Doncs aquest bé cultural protegit, i en l'àmbit del perímetre de protecció és on es plantejava instal·lar aquesta planta de tractament de residus, i ara estem en el tercer, si no m'equivoco, en el tercer cicle en què es torna a proposar un projecte, o es vol tornar, ara no et sé exactament en quina fase de tramitació està, però, bueno, han sonat veus de que es torna a tramitar un projecte de planta de tractament de residus a l'entorn de protecció del bé cultural dels Clots de Sant Julià, no? I és com la sensació una mica del dia de la marmota, no? De dir, com pot ser que hàgim d'estar permanentment defensant llocs que ja hem defensat i que ja hem salvat, no? I a més, amb una manca de lògica en la planificació d'infraestructures, com és en tot l'entorn d'entre Fonteta, la Bisbal, allà, que allà, no?, la sortida de la Bisbal, no?, hi ha un polígon industrial, no? Per tant, si s'ha de fer una planta de tractament de residus, que s'instal·li en el polígon industrial, que és on per naturalesa s'han d'instal·lar aquestes activitats, i no en una zona rural de sòl no urbanitzable, que, de, no?, de camps de cultiu, i a més on hi ha un bé cultural d'interès nacional, on el valor principal és el paisatge i el gaudi, doncs, del nostre entorn, no?, i del patrimoni. Doncs encara estem en aquesta lògica de que es segueix intentant posar infraestructures de residus, i això hi ha un altre cas igualment a la Garrotxa, no?, fora dels polígons industrials, no? I bueno, doncs nosaltres defensarem a les vegades que faci falta, que per això es fan els polígons, i que aquí és on s'han d'instal·lar aquesta mena de plantes, i que el paisatge i el patrimoni cultural i natural s'ha de deixar, doncs, pels valors que els altres que tenen, no?, doncs, per altres funcions.
Va, anem acabant, que se'ns està fent tard, però també et volia preguntar per la figura que heu creat del protector de la Costa Brava, el protector de SOS Costa Brava. Què implica aquesta figura, i com, si algú s'hi vol sumar, què ha de fer?
Home, doncs nosaltres esperem que sigui la manera de que moltes persones a títol individual es vinculin a SOS Costa Brava. Val? Nosaltres sabem que des de que es va crear la plataforma molta gent ens ha expressat la seva simpatia, les seves ganes de sentir-se part d'aquest moviment, i els hem hagut fins ara, doncs, i que també segueix sent una opció, els hem hagut d'adreçar a que es facin socis d'alguna de les 24 entitats que en formen part, però també hi ha gent que diu, no, és que jo vull ser SOS Costa Brava, no? Jo vull ser de tot això. I bé, aquesta és l'opció que posem en marxa amb la figura del protector o protectora, no? És tu, com a persona individual, vols ajudar a que aquest moviment tingui força i tingui capacitat, tingui força, tant tingui múscul social, no? Que tingui gent al darrere i també que tingui una capacitat econòmica, doncs, de tirar endavant tots aquests casos, i et vincules amb SOS Costa Brava amb la figura de protector. I això, bàsicament, el que vol dir és comprometre't a fer un donatiu anual estable i a participar de totes les nostres accions, no? Tant a nivell de el que siguin espais de reunió social com espais de mobilització, no? I bé, això és la figura del protector de SOS Costa Brava, no? Una figura de jo sóc SOS Costa Brava i ho sóc ara i ho seré d'aquí a 10 anys, no? Perquè crec que la causa s'ho mereix.
Molt bé, doncs Sergi Nus,
molt bé.
President d'aquesta nova federació de SOS Costa Brava, gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital.